Europa Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM. Estás a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Bon dia, són les 12 i 2 minuts i avui estem a 17 d'octubre i Lluís, especialment el sol. Este matí han caigut 4 gotetes i hem pogut veure des d'alguns punts de la geografia on ens trobem com eixia l'arco iris. Això és una bona manera de despertar. Bon dia, Míriam.
Molt bon dia a tots.
De què és avui el Dia Internacional?
Tots els dies tenim un dia especial. Uh-huh. Avui és el Dia Internacional de la Erradicació de la Pobresa. I igual és un tema que les xifres no ens agraden, però n'hi ha que saber-les. Perquè jo m'ho he volgut dur un poc al nostre tema, no? Perquè quan pensem en pobresa segurament pues, pensem en països subdesenvolupats, continents, el continent africà i coses així. Res a veure. O sigui, jo m'ho he dut a les xifres del nostre país, que també són prou alarmants. Bueno, vaig començar un poc dient que cada 17 d'octubre se commemora este dia, que va ser una data proclamada per la ONU en 1992. I enguany jo m'ho vull endure al nostre terreny perquè n'hi ha xifres que m'han deixat gelada, la veritat, de la xarxa europea de lluita contra la pobresa i exclusió social. I és que un informe posa manifest que el 26,5% de la població espanyola, és a dir, 12,7 milions de persones, es troben en risc de pobresa i exclusió social. Això és més d'un quart de la població total del país.
En un país desenvolupat, en un país, en una societat de benestar i de més.
Exactament. Jo he volgut informar un poquet sobre pues, conseqüències, causes i orígens, no? Uh-huh. D'aquesta pobresa que patim en este moment, en 2024. I és que la pobresa a Espanya està estretament lligada al problema de la desocupació, gent que tenim en el paro, com correntment se diu, i que afecta de manera desproporcionada a persones amb baixa qualificació, a dones i a joves. I encara que la crisi financera va vindre un poc des de 2008, vale? Arrastrem aquesta crisi.
La bombolla immobiliària.
Exactament. La recessió provocada per aquesta crisi financera va tindre un impacte devastador en la nostra economia i va elevar aquesta desocupació i aprofundir aquesta pobresa. Seguidament, un altre dels orígens el trobem en l'estructura econòmica que depenem del turisme i de la construcció, que són sectors vulnerables que pateixen especialment en temps de crisi. Després tenim la rigidesa del mercat laboral, i és que n'hi ha moltes dificultats per a crear llocs de treball i adaptar-se als canvis econòmics, als econòmics i als tecnològics. Perquè també al vindre les coses tan ràpid, sofrim una un desequilibri, per dir-ho així. I, seguidament, l'última dels orígens trobem la desigualtat social. Tenim una distribució desigual de la renda i la riquesa que pues, agreuja aquestes vulnerabilitats de certs grups socials. Les causes actuals, perquè hem parlat dels orígens. Tenim l'actual desocupació, o sigui, perquè l'atur continua sent la principal causa de pobresa en Espanya perquè amb taxes superiors a la mitjana europea de desocupació. Seguidament, la precarietat laboral. Molts treballadors tenen ocupacions temporals, salaris baixos, o el mínim en la majoria dels casos, i poques garanties de que este lloc de treball vagi a ser durant un temps indeterminat, com a mínim. Seguidament tenim la manca d'accés a l'habitatge, el que parlem moltes vegades de lo difícil que és accedir a una vivenda, els elevats preus de lloguer que tenim i en general les dificultats que ens trobem. I quarta, l'exclusió social, perquè la falta d'accés a educació, formació i serveis socials, que en certa manera ve dotada per el teu poder adquisitiu, determina un poc que tu vagis a ser una persona en risc de vulnerabilitat. Entonces tenim tenim tota esta pobresa severa i la desigualtat regional perquè, segons, a més, l'informe de la EAPNES, que és la xarxa europea de lluita contra la pobresa i exclusió social, diu que esta pobresa que tenim damunt és territorial, perquè, per exemple, tenim que el 8,3% de la població espanyola que viu en pobresa severa, que equival més o menys a 3,9 milions de persones, subsisteix a menys de 611 euros al mes. Aquesta realitat està marcada per grans disparitats regionals, perquè, per exemple, en el País Basc presenten unes taxes de pobresa menors, que són del 10,2, i en regions més cap al sud, en Andalusia, tenen nivells molt alarmants, com poden ser el 30,5%. La desigualtat territorial que vivim és una qüestió estructural, amb una divisió clara entre les regions del nord i del sud d'Espanya, i al sud la taxa de pobresa i exclusió social supera la mitjana nacional per marges molt importants. Conseqüències d'esta pobresa. Primerament, que tots entrarem, en certa manera, si augmenta més disminueix el nostre nivell adquisitiu, entrem en més risc d'exclusió social i de pertanyer a aquests grups vulnerables dels que parlem. Perquè acabarem sent persones en dificultats per accedir a una bona educació, a una sanitat, a una vivenda, i lo qual ens aïllarà més de la gent del nostre entorn que si puga arribar a aquests mínims, no? Deteriorament de la salut, per tant, perquè si tu no te pots costejar uns mínims, uns bàsics en la sanitat, no, vale, partint de que tenim una sanitat pública i de més, però ni han tractaments, ni han metges, ni han... No. També tenim una inestabilitat política perquè tenim creixents desigualtats que poden contribuir a esta cohesió social ve donada per molts temes polítics. I l'últim, que per a mi és un dels més alarmants, és la baixa natalitat. Moltes vegades diuen qui pagarà pensions. És veritat, si és que ja ara mateix tenim la nostra societat forma un triangle invertit. N'hi ha molta gent envellida, tenim una població envellida perquè tenim molta gent més gran que joves. I no naix apenes xiquets ja perquè no podem, no se pot traure davant aquestes criatures, no? Mesures que podem fer per a combatre este problema, no? Necessitem un creixement solucions que en la teoria deurien ser així, ¿vale? Però clar, són un poc idíl·liques i utòpiques.
La fulla de ruta que deuríem de seguir per eixir d'esta situació.
Exactament. Tenim primer un creixement econòmic, crear ocupacions per reduir aquestes taxes de pobresa, perquè hem dit que la majoria dels problemes ve donat per aquesta desocupació. La gent, si no treballa, no té diners, tan senzill com això. Una flexibilització en el mercat laboral es necessita també, perquè necessitem poder adaptar aquest mercat laboral a les noves realitats econòmiques i temporals que sofrim ara com a societat, no? La reducció de la desigualtat, perquè necessitem implementar polítiques fiscals que redistribuïsquen la riquesa d'alguna manera, no? L'accés a la vivenda, que d'alguna manera se regularitzen estos alquilers, que estos lloguers, i mos siga més fàcil entrar a les persones joves als llocs. Una protecció social, perquè a les persones que sofrim, que cada vegada, repetís, és més, o sigui, ja és més d'un quart de la població espanyola, que reben aquesta protecció necessària. I finalment, educar-nos i formar-nos correctament sense tindre en compte el teu nivell financer, no? Per a que això siga millor o pitjor. Perquè, continuem amb el mateix, tot radica moltes vegades en l'educació, perquè si tu eres capaç d'educar-te, eres capaç de que no t'enganyen la meitat, d'aconseguir un millor lloc de treball, i tot això en la seva totalitat farà que podem eixir endavant, no? I no res. Estas són les conclusions de...
Reduïs més el... És dir, anem a anar més a prop nostre, perquè a la Comunitat Valenciana la taxa de pobresa laboral se situa una dècima per damunt del conjunt estatal, és a dir, un 13,8. Això suposa, creuant els resultats de l'enquesta de població activa, que més de 320.000 valencians i valencianes viuen en situació de pobresa a pesar de ser assalariats.
Onda avanza hacia un futuro más digital y sostenible. El Ayuntamiento ha creado un nuevo centro de procesamiento de datos gracias a una subvención de más de 240.000 euros para mejorar los servicios digitales municipales, más rapidez, mayor seguridad y ahorro energético. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y las administraciones competentes.
El 8 de novembre vine a celebrar amb Fundació Caixa Rural Vila-real el 40 aniversari del nostre piano. Gaudirem d'un repertori de reconeguts compositors com Rafael Beltrán, Pascual Cándido, Enrique Jimeno, José Goterris, Francisco Tàrrega i José García. Si t'agrada la música, no pots faltar. El 8 de novembre a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural. Entrada gratuïta.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando!
¡Wow! ¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Vila-real o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Miren, i aquestes últimes tempestes han provocat conseqüències catastròfiques. Ha sigut a Vistabella del Maestrat. La situació ha sigut problemàtica. Per què? Perquè les precipitacions han desencadenat escorrenties en pistes forestals, camins, també inundacions i desprendiment de roques. Estàvem pendents d'una família que se'ls havia destrossat, els havia incomunicat per la destrossa de la pista que donava accés a la seva masia. Jordi Alcón, alcalde de Vistabella, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Alcalde, com està la cosa en este moment?
Pues bueno, estem ara començant els treballs de reparació i de i de recuperar la normalitat quan antes possible.
Uh-huh. 137 litres per metre quadrat.
Sí, en 2 hores.
Vostè diria que han aguardat 6 expedients.
Sí, bueno, ara avui ja són algun més, ja n'hem sí. 8 oberts. Uh-huh. És el que estem nosaltres ja treballant d'ofici, ¿vale? Les coses ja més menors. Uh-huh. Però la veritat és que sí, aquestes pluges tan de colp, amb tanta intensitat, pues han fet que això, moltes parets de pedra, alguns murs i les pistes de terra, que són la gran majoria de les que tenim al terme uh-huh. municipal, uh-huh. pues que no han pogut assumir tant d'aigua i moltes d'elles pues, això, han sofrit danys.
Uh-huh. En este cas, la família que va quedar aïllà, incomunicar, se va, imagine que està parlant tranquil perquè se va solventar tot com cal, no?
Bueno, encara estem en... Acaba d'arribar ara fa un moment a la maquinària dels bombers que vam sol·licitar ahir uh-huh. Per a poder recuperar ja l'accés. La família, a veure, també ja fan... Podem fer vida normal, com aquell que diu, però no poden accedir al seu mas en vehicle. Tenen que ir caminant i fins a la carretera on tenen el cotxe. Perquè ja és el mateix divendres, el 8.
Vostè...
Dimarts ja no van poder entrar.
Clar, perquè vostè em deia que vostès actuen en la maquinària que tenen, però que lògicament no disposen de recursos per a poder frenar una situació d'aquestes característiques.
Clar, nosaltres tenim un tractor en menudet de maquinària pròpia municipal. En això donem el que donem. No tenim tampoc maquinària de moviments de terra gran ni res, com ara fa falta, perquè, per exemple, ahir en aquest punt, justet que passava el barranc pel costat, pues, ha baixat moltes pedres, moltes roques,
claro.
I s'han emportat tota la terra dels 400, més de 400 metres de pista que hi havia. Uh-huh. S'ha quedat un camí de roques totalment...
A mi em sorprèn... Vora, avui en dia sabem on va descarregar i no tenien ninguna ajuda prevista en Vistabella en cas de que passara el que va passar?
No, a veure, s'esperaven pluges. Sí que se va activar l'alerta groga. Uh-huh. Dic la groga, perdó, la taronja. Però no esperaven que foren en tanta intensitat i tan localitzades. Perquè mateixa Janeta van caure 8 litres.
Ja.
Claro, així Vistabella sí que és cert que, per exemple, el tema d'inundacions no patim, perquè com estem dalt de tot, no se sol inundar res. Però, clar, aquestes pluges tan torrencials pues, sí que han fet que estos danys i que molts murs de pedra i, uh-huh. això, i sobretot esta barranca uh-huh. hagi agarrat moltíssima aigua, moltíssima força, i, pues, bueno, així n'ha estat la cosa ara.
Vostè es plantejava el demanar la situació d'emergència per al poble.
Clar, nosaltres, a veure, el nostre terme municipal és molt gran, són més de 151 quilòmetres quadrats. Moltes pistes estan afectades, però, a veure, algunes en major medida per despreniments, i altres s'han vist danyades que dificultaran la circulació, però no són tan... No necessiten una intervenció urgent. Però, clar, nosaltres, en el nostre tractoret, són moltes setmanes de feina que tindrem que fer. I, clar, no tenim aquesta pressió. Necessitem...
Clar, vostès demanaven ajuda de la Diputació de Castelló i de la Generalitat Valenciana, tot sí. i que el que no volen és que se seguisca buidant els pobles d'interior.
Clar, a veure, nosaltres ja patim clar. Prou per l'aïllament que està, l'aïllat que està Vistabella, ja per uh-huh. carretera normal, doncs uh-huh. pues imagina't ja si hi ha les pistes i la gent que viu als disseminats ja no pot accedir als seus masos. És una altra forma de vida diferent de les ciutats que nosaltres, que és pràcticament la meitat de població que ens viu en les masies.
Clar, però, per exemple, la presidenta de la Diputació, una de les coses que portava en la seva, la seva campanya era el fet de tindre en compte molt i frenar la despoblació. Vostès han notat alguna diferència de antes a d'ara en la Diputació, per exemple?
Respecte a polítiques generals, uh-huh. a veure, pues no especialment, la veritat, no, ni a millor ni a pitjor, te diria. Bueno, sí que trobem a faltar, sí que hem patit molt la retallada des de Generalitat, retallades en ocupació, retallades en ajudes essencials. De Diputació, pues sí que teníem antes els educadors ambientals, que presenten sí. el nostre sistema de residus, i ara de cara a la mega polèmica de les aplicacions de tasses de basura,
sí.
Haguessin estat molt bé. Si s'haguessin mantès les ajudes a al porta a porta que tenia la Diputació, uh-huh. molts municipis ja tindrien molta feina feta i ara van a partir des de zero. Uh-huh. En aquest aspecte, pues, que és el més recent que te podria dir, sí que hi ha canvi. I això ja és pues, voluntat política.
Val. I en quant a... part, pues, en quant als, a les ajudes que demanen per a poder mantindre aquesta població que tenen, i que no, perquè imagines, si n'hi ha una família en un mas que cau avia i no pot accedir a la seva vivenda, a la llarga pensarà, mira, pues, escolta, jo vaig buscar-me un puesto on d'alguna manera me passa algo i a les dues hores ho tinc solventat.
Clar. En aquest aspecte, pues sí, fa falta incrementar moltíssim les ajudes de Diputació per als camins rurals.
Claro.
Perquè les de conselleria moltes vegades són totalment insuficients, perquè sí que donen més diners, que és cert, però després se tenen que cofinançar. Nosaltres no podem assumir un 20% d'un paviment de 200.000 euros. Uh-huh. Perquè és una barbaritat, però un municipi sí. minut, i a banda sí. no té entre ni IVA ni els honoraris tècnics ni res. Entonces, uh-huh. parlant d'un municipi, té que assumir 50.000 euros.
Entonces, és a dir...
No és de recibo.
En este moment ja no en tenen 6 expedients, sinó que ja en tenen 8, no?
Sí.
I quan vostès obrin aquests expedients de danys materials, qui assumís aquest cost?
Pues ara per ara l'Ajuntament.
Clar. I no reben ajuda?
No. Si no hi ha cap tipus de declaració general d'emergència, com si va passar, per exemple, la Borrasca Glòria, uh-huh. d'això, no s'activa ningú tipus de mecanisme d'ajuda. Sí que anirem a demanar ajuda, per supost, sí que a través econòmica o sigui en espècie.
Clar.
Per exemple, ara mateix sí que tenim la maquinària, bueno, una de les màquines dels bombers, uh-huh. La tenim ja treballant, uh-huh. però sí que anem a sol·licitar que mos cedisquen alguna més. Per a poder avançar i junar el nostre tractoret, pues, que el que ens costaria a nosaltres un parell de mesos, com a mínim, se pot solventar en 2 setmanes.
Uh-huh. I en quant a materials i demés, si vostès demanen aquesta situació d'emergència per al poble, sufragarien aquests gastos?
Depenent, claro, depèn de la voluntat política de treure una línia d'ajudes.
Sí, però estem parlant quan de voluntat hagut... política, no que no se puga fer.
Quan hi ha hagut un incendi, s'ha actuat en seguida i s'han tret ajudes. Quan ha hagut una borrasca més generalitzada, també. Però, clar, així estem parlant de que els municipis afectats són Vistabella i som Xodos, perquè la pluja ha sigut mega localitzada.
Clar, però és on jo pense que entra el que, d'alguna manera, Marta Barrachino, la presidenta de la Diputació, ho portava com a bandera. Ajudem els municipis menys.
Positiva, cara als municipis.
Clar, perquè tot el món al que li preguntes on està Vistabella i Xodos ho saben, no?
Bueno, estem en la muntanya i molta gent ve, així.
Entonces, per lo tant, volem cuidar i és que és el patrimoni de tots.
Correcte.
Bueno, pues, no sé, ojalà i tot arribi a bon port i que puguem anar aquest estiu i disfrutar d'allò que disfrutem tots els estius, eh?
Mm. Estiu i hivern, també, eh?
Ah! Que no siga estacional, que no siga estacional.
Ara la tardor en guany, la temporada de bolets... Està
ah, que, això, i com va? Com va? És que, clar, encara no... N'hi ha molts?
Sí, encara tenim molts, tenim molta gent tots els caps de setmana.
Sí.
Ara, en aquestes pluges, pues, les pistes totes enfangades i en cotxes per ahí acabaran fatal, també.
Ja.
O sigui, que si està mal la cosa, acabarà pitjor. Però, bueno.
Uh-huh. Alcalde, normes per anar a replegar els bolets?
Sobretot 2 dies de front. Això és la primera de totes.
La més difícil.
Respectar les propietats privades principalment. Uh-huh. Moltes que són explotacions ramaderes,
sí.
que la gent pensa que el monte és de tots i no, te amo. Uh-huh. I la gent, i se finguen les treballes, sí, yeah. aprofitaments forestals o de pastos, o inclús hi ha cotos micològics, inclús.
Sí.
Entonces, sobretot això, el respecte, no tirar basura per el monte, perquè hi ha molta gent que sí que ho fa. I després això, molta precaució circulant per les pistes, perquè si vas al monte vas a caminar, no a baixar del cotxe i agarrar rovellons. Vas a passejar i passar el dia i disfrutar de la natura. Entonces, no cal entrar als cotxes, perquè tenim tots els dies diversos viatges de grua, uh-huh. per a traure cotxes a atascar.
Jolín.
Entonces, això, 2 dies de front per a tot.
Cistelleta, el bolet no s'arranca, no?
Correcte, es talla amb la navalla i es deixa el peu.
Eixa és. Pues, alcalde, un plaer parlar amb vostè i saber que tot allò d'allí està vostè ben pendent de que se faça com toca.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En la Força de Grúas Tomás, NICE, Elevat. Elevat. El centre on millor te formarás. ¿Vols disposar de cursos de prevención? ¿Certificate profesionalmente en fontanería, electricidad o albañilería? ¿O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionaremos la teua capacitación en Elevat Formación. Carretera d'Onda sense número en Villarreal.
Oh, el gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el mar. Como 80 a los fanáticos de John Boy frente al estadio ya cantabais sus temas primeras filas vuestra obsesión decíais que
John Boy. Y avui tenim nosaltres a l'associació contra el de Castellón contra el càncer i tenim nosaltres a Maica Pérez, que és la coordinadora i secretària de l'associació, i a Miriam Pitarch i Mercè Membrado, que són les psicòlogues de l'associació. Bon dia, xiques.
Bon dia, bon Miriam. Què tal?
Bueno, jo vinc un poquet a que m'il·lustreu un poquet què feu en l'associació, no? Les accions que preneu dins d'esta, quines seccions teniu...
Vale, pues si vols te parlo jo una miqueta en general i després ja dic...
Sí, tinc algunes preguntetes preparades per als psicòlogues.
Per als nostres psicòlogues. Vale, mira, pues en principi anem a parlar de l'activitat que tenim més pròxima i que és anual, que és la marxa solidària, que també la fem coincidir més o menys en la data en la celebració del Dia del Càncer de Mama, que és el DNU. Nosaltres tenim la marxa el dia 27, diumenge, dia 27, a les 11 del matí. La eixida és d'ací, de la plaça de l'Ajuntament, i encara que a les 9:30 ja comencem en activitats lúdiques per a tota la família. I com podem participar en la camiseta, la camiseta que és molt xula en guany, i bueno, pues en un donatiu de 10 euros tenen la camiseta i tenen una participació en la rifa que es farà al finalitzar la marxa. Podem comprar la camiseta tant en la sede com en el mercat els dimecres i dissabtes i el mateix dia de la marxa també, així a l'Ajuntament i en la sede. Després tenim també el que és l'atenció a l'usuari. Vale? Ahí tenim, per una banda, les nostres psicòlegues que fan una atenció personalitzada a les persones que tenen problemes de càncer o a familiars de persones amb càncer.
Ah, perquè també...
També vale, estan vale. Els familiars. I també tenim un grup d'apoyo psicoemocional, que és el que porto jo, que és també ser un poc pues, persones que estan en problemes de càncer, pues, donen ferramentes per a tindre, pues, per a poder treballar en les diferents emocions que se troben, en els diferents processos pues, que passen i per d'alguna forma que puguen tindre una vida més feliç, o sigui, més satisfactòria dins de la malaltia. No?
I
també atenem a familiars.
És teràpia en grup, el que has dit
sí,
de les emocions?
Sí, teràpia en grup, sí, efectivament. I el que també volem parlar avui és del certamen literari, que ja hem començat com un any més i que també participem les tres. Entonces, el que fem per a tots els alumnes de cinquè de primària i tots els alumnes de segon d'ESO, de tots els centres de Vila-real, quasi tots els que volen participar, i el que fem és que els de cinquè de primària llegeixen un llibre i després anem nosaltres i donem una xerraeta. És de prevenció del tabac, és tabac i salut.
Molt important.
I molt important, efectivament. Prevenció del càncer, òbviament. I també per als de segon d'ESO anem a donar una xerrada al respecte i després els alumnes fan un treball, fan una redacció. I després tenim un certamen, que vas a dir que hi ha un premi per al millor de cada classe, millor de cada aula que ha participat, ja tenen el seu premi. Cada any canvia, però és pues una motxilla, bueno, estan molt bé els premis. Després hi ha un premi municipal, i que a més té un altre premi. I després els municipals, tenim tres sedes, en Alcora, en Onda i la nostra, participen en un concurs provincial, i hi ha un guanyador provincial, que ja el premi és una tablet.
Aleshores,
no, lo important, òbviament, no és el premi, però sí que, d'alguna forma, potenciar la participació de l'alumnat, no? I el que volem és la prevenció, efectivament.
I el termini va presentar-se? Fins a quan?
Ja estem. Nosaltres donem la xerrada. No, estem en contacte amb els centres, amb les tutores dels cursos.
Vale.
Donem la xerrada i els tutores són els que s'encarreguen de replegar els treballs. El termini, al final, per a replegar els treballs és en febrer, però són els professorat el que s'encarrega de replegar claro. Els treballs dels alumnes, i de seleccionar, ¿vale?
Ah, vosaltres no...
Nosaltres seleccionem, però seleccionem entre el millor de cada aula, que ja són molts.
Que ja són molts de tots els centres
de Vila-real.
Sí.
I esto lo coordina una companyera que és Montse, así que, bueno, ella és la que porta tota la coordinació d'este programa.
I
després també tenim atenció, bueno, tenim dermatòleg, tenim, bueno, a dermatòleg no, però tenim les campanyes de prevenció del melanoma, que ja van fer la primera el curs passat, i també tenim uròleg, també tenim atenció per a persones pues, per a la prevenció i atenció diagnòstica del càncer. No?
I la xerrada contra el tabac també, perquè, clar, la gent tampoc s'adona tant de que el famoso vaper i cigarrillo electrònico també...
També incluïm, sobretot en secundària, el vaper. Encara que no fem tanta incidència, però també incluïm el vaper, que, òbviament, avui en dia està
en auge.
Sí, està clar. És la moda, és la nova moda.
Sí, per desgràcia. Ja podrien haver alguna més saludable, no?, sí. Que això. Vale, i hem parlat de xerrades, marxes, ara vull anar un poquet en el tema dels psicòlegues. Com, a veure, primer de tot, te veu una persona, perquè jo entenc també, teniu a persones que acaben de ser
diagnosticades
fa no res, no? Com li dones a una persona unes eines com que no decaiga l'ànimo, no?, d'alguna manera, però sense negar que tens una enfermedad greu?
Clar, crec que quan apleguen, no?, en esta circumstància que és en front del xoc emocional que porten, crec que és important abordar diverses àrees, no? Ja no només l'acceptació, que és superimportant ante l'impacte del primer diagnòstic, sinó també un poc l'acompanyament, el com poquet a poquet s'han anat d'adaptant a la nova realitat que s'estan enfrontant. No? Aleshores, crec que en aquest moment és molt important també, si ells no se troben en les capacitats per poder-li fer front a aquesta enfermetat, que puguen demanar ajuda, no?, per poder anar acceptant-ho, anar assimilant-lo i anar poquet a poquet gestionant totes aquestes emocions, no?, que són molt intenses, sobretot al principi.
I sobretot validar molt emocionalment el pacient.
Claro, perquè lo principal és sentir-se com acollit, no?, en certa manera. Perquè això anava un poc relacionat amb... Bueno, vosaltres ja m'heu dit que també el tracteu a les acompanyants de persones amb càncer. Com a acompanyant, quin és... Claro, perquè moltes vegades pot passar que igual per a tu és un xoc i encara no ho has tramitat, però per a la persona, que ta mare, qui siga, ja és un pal molt gran, no? En certa manera. Entonces, com a persones que hem d'acompanyar algú, com ho fem? Com mantenim aquesta endereça? Quins consells doneu vosaltres o...
És que consells com a tal tampoc es poden donar. Claro. És el que acabo de dir, és molt validar emocionalment la culpa, la ràbia, la por, explicar-los un poc la funció de les emocions que estan sentint i validar-ho. I després ja començar a ensenyar-los a gestionar aquestes emocions perquè no els abarquen la seva vida. I en quant als familiars, és una enfermedad, bueno, com qualsevol altra, que també afecta molt als familiars, a la parella, venen inclús parelles trencades o molt debilitades pel càncer, de més d'unir-los es separa molt, són com mecanismes de defensa, no? Per no patir, pues, me separe de tu o prenc distància.
Clar, i sobretot perquè n'hi ha vegades que els propis familiars, com no saben molt bé com poder ajudar en aquesta situació, tendeixen a evitar parlar sobre aquest tema i això encara genera més distància, no? Perquè jo no estic bé a nivell emocional.
Però no puc parlar amb tu.
Clar, tu tampoc ho estàs i en lloc d'estar intentant apropar-nos en aquest sentit i replegar tot això que suposa per als dos, els dos ens aïllem, no parlem del tema, diem que estem bé, que no passa res, que poquet a poquet, i al final això no ho estem arreplegant, no? I sobretot els familiars, que són els que més temps passen en aquelles persones que estan passant ara mateix per la enfermedad.
Entonces, el principal paper d'una persona que acompanya és estar disponible d'alguna manera per a aquesta persona, no? O sigui, seria com el paper més destacable que podríem tindre.
Clar. La persona que acompanya al final té que estar en la seva ment, té que tindre present dues coses, no? Per una part, la regulació emocional que ha de dur també a aquesta persona per el xoc emocional, no? Al final no només t'impacta a tu, sinó també a mi, perquè tu eres una persona important per a mi. Clar. Aleshores, jo tinc que aprendre a regular tot això i a portar-lo com de la millor manera possible, per així anar a dir-ho, i alhora també estar sostenint a l'altra persona.
I això a vosaltres com no vos afecta? Perquè, bueno, la gent no vos veu, però sou prou jovenetes, les dos.
I són persones que les històries que conten són molt dures i moltes vegades, encara que intentes no portar-te-ho a casa, t'acaba afectant un poc. Però, bueno, això també aprenem a poc a prendre un poc de distància per a no endur-nos tots els problemes a casa, evidentment.
Totalment. Al final també hem de fer molt de treball, no?, propi a nivell emocional. Sobretot perquè al final, inevitablement, és una enfermedad que està molt present en el nostre dia a dia i en algun moment o un altre nosaltres també ens podem veure prop d'alguna persona que estiga passant per aquesta enfermedad. Aleshores, molta regulació emocional també.
I en quan, no sé si estareu posades en esto, jo entenc que sí, però és que ara, no sé si li vos passarà a vosaltres també, però jo sempre tot és part, no sé qui té càncer, no sé qui, no sé què, aquestes dades de veritat són tan elevant-se a poc a poc, o han sigut simplement que ara n'hi ha més mecanismes per a detectar-les i per això parlem de xifres més elevades que anteriorment?
Pues mira, no te puc dir dades estadístiques en este moment, però realment sí que és veritat que la malaltia està ahí, que hi ha moltíssimes persones, i jo crec que hi ha una part de tot, una part, òbviament ara també ens enterem més de tot, òbviament, per supost, les xarxes socials fa que tot estiga més al dia, però òbviament la malaltia continua estant ahí present en moltes persones, sí.
I a l'hora d'esperançar i de més, n'hi ha, jo què sé, en què vos... perquè a les persones que te venen i demés, d'alguna manera, o sigui, sí, han de ser conscients de que tenen una enfermedad, però les esperanceu d'alguna manera o ho tracteu d'una forma com molt teòrica i realista, per dir-ho d'alguna manera? És important mantenir com l'esperança, no entenc, heu d'incentivar això o no? O és com...
Jo crec que es tracta de ser un poc racionals, explicant evidentment el que té, les conseqüències que poden passar o no, no, però crear falses esperances quan a lo millor no n'hi ha, no ho veig del tot correcte. Evidentment no cal ser negatius, n'hi ha que ser racionals.
O sigui, en base a lo que te diu el metge, és un poc lo que vosaltres suporteu d'esta idea, no?
Clar, sobretot intentar també que les persones se centren molt en el seu dia a dia, en aquelles activitats que poden fer en el seu dia a dia i que de moment la enfermetat encara els permetís fer-les, no? Perquè això és el que me va ajudar a sentir-me millor en el meu dia a dia. El dia de demà no sabem exactament què és el que pot passar, no sabem com pot evolucionar la enfermetat, aleshores, òbviament, anem a validar això i a replegar-lo, però anem a portar-los també prou al present.
Exactament, és una miqueta també la forma de treballar en el grup, no? Vull dir, en definitiva també és veritat, i jo també entro una miqueta per ahí, que encara que no tinguem càncer, ningú sabem si demà estarem vius.
No, no,
clar. Òbviament, és portar-los al dia al dia. O sigui, avui estic així, estic bé, estic disfrutant.
Estic agraïda.
I estic agraïda. I entonces treballar tota aquesta part, no?, de disfrute del present, que en definitiva hauríem de fer-ho totes les persones, ¿vale? Però que vull dir que per a elles és superimportant, no? Entonces, és el present i disfrutar. I disfrutar de lo que tenim en este moment.
Claro, es que mirar més enllà tampoc...
Claro, es que...
No, lo que tú has dit, es o sea, ells tenen una cosa que diuen, que sí, tinc càncer, però pot ser a mi, demà tinc un accident i ja no estic així.
Ningú dels que estem així poden dir que demà estarem vius. Exactament. Esa és la realitat, vull dir, no? Entonces, portar-los una miqueta també cap a esta realitat. Òbviament, ells tenen un problema de càncer, però això no invalida que els demés ens pugui passar qualsevol cosa i no estar així demà també.
No, i que també, o sigui, no tindré càncer... és algo greu, però no te condena automàticament.
No, i avui un dia, efectivament, hi ha molts tractaments ja que permeten que les persones visquen anys en qualitat i que alguns, i molts càncers se solventen també i no tornen a estar. Vull dir que tenim ahí un camp que, òbviament, gràcies a Déu, la medicina va avançant en este tema, no? Entonces, bueno, pues sí, com diuen elles, no hi ha que donar unes falses esperances, però tampoc s'ha que ser dramàtic. No. O sea... endavant en el que tenim, no? A veure com podem viure de la millor forma possible.
I quin és el tipus de càncer més abundant que teniu per ahí? O sigui, perquè, clar, feu campanya contra el tabaquisme, evidentment, perquè és algo molt dolent i tal, però és perquè la majoria són càncers de pulmó, per exemple?
No, de lo que tenim que ve, tenim càncer de mama, òbviament, però també tenim càncer de digestiu, tenim càncer d'ossos, també tenim algun càncer de pulmó. Sí, no hi ha un... està com...
Repartit,
sí, efectivament.
Clar. Sí. Sobretot ens centrem en el tema del tabac, perquè al final és algo que fem en el nostre dia a dia que és negatiu per a la nostra salut, no? És de veres que el càncer és multicausal, no sabem exactament què és, no és causa-efecte el fet de consumir tabac, però sí que augmenta les probabilitats de tindre. Per tant, n'hi haurà uns altres tipus de càncer que és molt més complicat previndre. En canvi, el fet de fumar, al augmentar la probabilitat, pues és una manera de sí fer conscient, no, este fet i fomentar aquesta prevenció.
I a l'hora de les teràpies i demés, vosaltres feu també consultes privades, per dir-ho així, dins de l'ESTO, o vos tenen millors resultats les teràpies grupals? Perquè sí que has dit, Maica, que per exemple la gestió emocional i demés ho tracteu en grup, no?
No, això, mira, quan ve una persona, tenim una entrevista inicial en ella, i aleshores des d'ahir, pues, segons com està la persona, les característiques de la persona, hi ha persones que per exemple preferixen parlar a soles en la psicòloga i no volen parlar en públic davant d'altres companys i tal. Aleshores, dependís de cada cas, derivem a l'atenció individualitzada que fan elles o al grup d'apoyo, i hi ha persones que van a les dues coses, que per una banda tenen l'atenció individualitzada i per una altra banda venen al grup d'apoyo. Hi ha de tot. Vull dir, així que és un tracte individualitzat que tenim en cada persona quan entra, quan ve a nosaltres, i que ja, segons com el que considerem, derivem d'una forma o d'una altra.
I ara, no sé si va a tocar un tema un poc sensible, però, claro, són persones que estan en un procés greu. N'hi haurà algun moment en les teràpies de grup i demés que falti algú, no? Uh-huh. Això com s'aborda?
Pues mira, concretament els estava contant que de gener a juny van faltar dos persones del grup, i bueno, pues ja que sostindrà el grup, però també és veritat que hi ha també la part que diem d'autocuidar, no? Perquè sostindre, has de sostindre el grup, però també és veritat que jo trobo moltes avantatges, perquè al estar en grup, traure l'esforç, perquè clar, la mort per una banda està la pèrdua d'una persona en la que has compartit i a la que vols, i perquè en el grup se creen vínculs molt, molt forts, realment, claro. Però també està l'esforç de les persones, Maria, que la següent puc ser jo, vull dir, no saps el tema, però també el poder compartir en grup aquests esforços i poder donar ferramentes i fer rituals de despedida, pues fa que la cosa siga més senzilla, no? El saber que, sobretot el que diuen molts, que el saber que estàs en un grup de persones que te comprenen, que parlen el mateix llenguatge que tu, que passen per les mateixes situacions que tu, encara que cada una té unes situacions diferents, no? Però, vull dir, es fa que puguen avançar. Aleshores, jo crec que és difícil, però crec que el grup afavorís molt que aquests processos siguin més lleugers, no? I que se puguen compartir les emocions en definitiva, no?
Claro, lo que claro. Parlem és que està, lo que dius, de estar en algú que te comprèn.
Claro.
Perquè encara que sigues la persona que acompanya al costat i vulguis el millor per a aquesta persona, moltes vegades no estàs patint lo mateix en certa manera, i encara que vulguis com expressar aquesta desconformitat, no, en la situació que esteu vivint per desgràcia, no eres suficient per a
efectivament.
No m'imagino, en plan, jo parlant d'aquests temes ja se me trenca la veu i tot, saps? No m'imagino vosaltres ahí com al peu del canyó i demés, perquè en l'associació quantes persones sou?
Te refereixes a...
Com vosaltres, coordinadores, psicòlogues, metges...
Ja tenim, en les te parles primer de la sede de Vila-real, i si vols a nivell provincial, la junta de l'associació de Vila-real, tenim com a coordinador de la junta Paco Bielsa, la tesorera és Montse, que també és la que Montse Claramonte, que és la que porta també la coordinació del certamen literari. Sí. La secretària soc jo, i també soc la responsable del voluntariat, i coordina en Miriam i en Mercè la part psicològica. I després tenim com a vocals a Manoli, que porta un altre tema que no hem parlat, que és el de les perruques de pelo natural. Tenim un conveni en el Tàrrega. Aleshores, les persones, repleguem pèl de les perruqueries i de persones que ens porten, i fem perruques, el Tàrrega fa les perruques gratuïtes per a les persones de pelo natural. I després tenim a Leo, que també tenim una part que és, diguem, venem a Valoris, fan manualitats que les venem també per a traure diners, per a poder pagar tot el que fem, no? I a la junta tenim com a professionals, que són les dues psicòlogues, el uròleg encara no ve a Vila-real, però vindrà pronte. I després tenim una veintena de voluntaris que ens ajuden en tarees, ara per exemple per a la marxa, per a la venda de camisetes, però per a coses que fan falta per a l'associació. I després està la junta provincial, perquè tenim tres sedes, una en Onda està la central, una altra en Alcora, de moment la intenció és expandir-nos per tota la província, i allí està la junta, ja provincial, que està formada per el president de l'associació, que avui tenim justament una reunió, i per els vocals que estan, està el coordinador d'ací, el coordinador de Onda, el tesorero, la junta provincial, no? Però en Vila-real estem les tres persones que t'estem dient.
Una vintena de voluntaris,
sí,
més o menys.
Una vintena de voluntaris, i ells són sis persones més o menys en la junta, i les psicòlogues, no?, que estan treballant.
I d'usuaris?
D'usuaris, a veure, socis de l'associació en provincial tenim més de 1.000 persones, i usuaris dependents de temporades, clar, vull dir, hi ha temporades que tenim més, que tenim menys, però anem en augmento, anem en augmento. Aleshores, i per això estem, volem que...
Claro,
que
claro, dia... per això aquesta prevenció,
claro,
que claro, feu
efectivament, i la prevenció i la potenciació, no? Vull dir, estem ahí i veniu, perquè estem en les portes obertes, i realment penso que és molt bo per a les persones que estan en aquests problemes i per a les famílies tindre aquest apoyo d'una forma totalment gratuïta, no? Poder tindre atenció psicològica individualitzada, poder tindre grup d'apoyo, perruques, poder parlar, vull dir, penso que és molt necessari, o sigui, que en les portes obertes, espera que continuen venint cada dia més, per supost.
I el tema de perruques, jo l'altre dia vaig llegir una notícia que la qual me vaig sentir particularment un poc estafada, perquè jo havia donat pèl. Sí que has dit que així en Vila-real teniu el Tàrrega, que vos ho fa de manera gratuïta, però aquestes donacions de pèl moltes vegades és veritat que se duen com a fer perruques que després se venen? Perquè jo crec que molta gent com a que hem viscut un poc... Això no és una cridada a no fer-ho, ¿vale? Vull deixar-ho
clar. Pues la veritat és que no t'ho puc dir, perquè no és un tema que conega. Jo conec com funcionem nosaltres i ahí sí que ho tenim claríssim, que tot el moño va al Tàrrega i que això és per a les perruques, òbviament, gratuïtes per a les persones que tenen necessitat d'elles, eh? Vull dir... Nosaltres sí,
com devia ser, com devia ser. Sí, això dic que m'haig sentit molt estafada amb aquesta.
Vale, pues sí, la veritat. Però bueno, també és possible, tot és possible.
Sí, no, sí, bueno, sí, també vaig dir que Creu Roja venia la sang que donava, saps? Sí.
Hi ha que filtrar també les notícies moltes voltes. Però bueno, jo te puc parlar de lo que nosaltres fem, que òbviament sí que ahí està tot més que controlat i l'objectiu és claríssim, no?
I també m'alegra que en certa manera la cursa que aneu a fer siga en Vila-real, perquè també tenim indicis de que Vila-real és un poble prou solidari, no sé si estaràs d'acord.
La veritat és que sí, jo crec que Vila-real quan se li cride i s'al carrer i aleshores sí que és solidari, sí. O sigui, que jo animo, a més és una marxa molt bonica, és de 2 km i 6 m, vull dir que podem fer a tot el món, en xiquets, i bueno, és un dia molt xulo d'estar tots junts, de fer un acte solidari, d'avançar en tot el que siga la prevenció del càncer, i bueno, pues que ens esperem a tot, no? Quan més seguim, millor.
I una última coseta, perquè ara que has dit xiquets, n'hi ha àrea per a... Sí, càncer infantil i demés, la vostra associació, teniu a tots junts o el que siga? O...
Pues és que en realitat no tenim casos de càncer infantil, vull dir, no estem utilitzant, no tenim, perquè quan vinguin els tractarem, òbviament, però de moment no tenim.
Bueno, en certa manera això és una bona notícia,
sí,
no?
Sí, una bona notícia.
Pues bueno, nos quedarem un poquet en això, en la vostra marxa solidària, que recordem que és el 27 d'este mes, d'octubre, i començarà en la
plaça de l'Ajuntament.
En la plaça de l'Ajuntament.
Des de les 9:30 estarem ahí i a les 11 començarem la marxa.
I en un donatiu de?
De 10 euros, en una camiseta preciosa i en una participació per a la rifa, que també té premis, òbviament.
Tot té premis, n'hi ha que incentivar la gent, encara que siguem ja solidaris de naturalesa. Pues moltes gràcies per vindremos a contar la vostra labor, la vostra acció en l'associació, Maica, Míriam i Mercè. I no res, vos esperem en els braços oberts per algun dia que vulgueu tornar a contar-vos els vostres projectes, futurs marxes, certaments literaris, el que siga.
Moltíssimes gràcies, Miriam.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Por dentro no lo conseguiré saber más de ti. Yo no soy fan, otro fan de John Boy.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil.
Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Dr. Font 17. Óptica Barilux especialista.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real, carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica. Ya está así la Fira d'Onda 2024. Del 18 al 26 d'octubre, torna a la festa als carrers d'Onda. Vine a gaudir dels emocionants encierros amb bous de les millors ganaderies. Monteviejo, Torre Estrella, Herederos de Salvador García Cebada y Laguna Janda. No et perdes els concerts en directe d'Anna Mena, Coque Maya o La Fumiga y espectacles únics com circ, teatre i monòlegs per a tota la família. Amb la millor gastronomia i activitats per a grans i menuts, la fira es viu al carrer. Consulta tota la programació en fira.onda.es, Ajuntament d'Onda.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Autoescuela Morós, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Morós, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi, Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55, Villarreal. Te esperamos.
Coreplas, reciclaje integral del plástico. Coreplas, una empresa pionera. Coreplas, estamos en Altura, Castellnovo y Sarrión. Coreplas, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Atención, en McDonald's tenemos una nueva joya que te va a hacer la boca agua. La McExtreme Pulled Pork. Imagina la jugosa carne de cerdo deshilachada, nuestra inigualable mayonesa ahumada, todo en un solo bocado. ¿Estás listo para rechupetearte los dedos? Corre a tu McDonald's más cercano y prueba la McExtreme Pulled Pork. Y recuerda que McDonald's Castalia abre hasta las 4 de la mañana los viernes y sábados.
Bueno, m'has dit un poquet de la Setmana sí, Mundial esta, de la Novel·la,
esta
no?
Esta setmana anem a parlar de la Setmana Mundial de la Novel·la i com en esta cançó que acabem d'escoltar de Madame Butterfly, interpretada per la gran Maria Callas, perquè veges que esta emissora de ràdio abarca tots els gèneres, tant polítics com musicals. Pues és lo que després contarem i aplicarem lo que és les novel·les a través de les cançons. I un gran exemple és esta, la de Madame Butterfly, que és una òpera a música de Giacomo Puccini. Puccini va ser en la seva òpera en part El Conte de Madame Butterfly, que se va escriure en l'any 1898 per John Luther Long, que va ser dramatitzada per David Velasco. Puccini també es va passar en la novel·la de Madame Chrysanthème de l'any 1887 de Pierre Loti. Segons uns estudis, l'òpera es va basar en els esdeveniments que realment van passar a Nagasaki a principi dels anys 1890. Per cert, Miriam, tinc que dir-te que Puccini era el rei dels hits de l'època. Totes les cançons relacionades amb l'òpera tenien gran repercussió en aquell món perquè sabia trobar l'eix estribillo o eixa cançó com la que acabem d'escoltar a les començar de Madame Butterfly, que la fa llamar l'atenció respecte a altres òperes. Pues esta setmana se celebra, com bé has dit, la Setmana Mundial de la Novel·la, proclamada per la UNESCO per a ressaltar i promoure la importància de la novel·la com a gènere literari i el seu impacte en la humanitat. I per què se celebra la Setmana Mundial de la Novel·la? Pues la Organització de les Nacions Unides per la Educació, la Ciència i la Cultura, o sea, la UNESCO, va proclamar la Setmana Mundial de la Novel·la per allà per l'any 2021, amb la finalitat de contribuir a promoure i salvaguardar la producció, la publicació, la lectura i la influència mundial d'este gènere literari a través de les accions següents. Cal destacar la importància de la novel·la en el foment de la lectura. Convida que els estats membres col·laboren en la promoció del coneixement i la comprensió mútua dels pobles, fomentant l'intercanvi cultural a través de la novel·la. Donar suport i desenvolupar activitats, béns i serveis culturals vinculats a este gènere literari. També hi ha que destacar la rellevància d'escriptors i autors del gènere de novel·les com a creadors i portadors d'idees. Promoure i donar suport a iniciatives i programes regionals i internacionals relacionats amb els drets culturals i la llibertat d'expressió. Com ara, per exemple, el Pla Estratègic de l'Organització Àrab per a l'Educació, la Cultura i les Ciències, el que és l'ALEXO, que va ser creat entre l'any 2017-2022, la Carta per al Renaixement Cultural d'Àfrica, o la Carta Cultural Iberoamericana, Premi d'Escriptors d'Àsia Sud-Oriental i el Premi de Literatura de la Unió Europea. D'altra banda, la iniciativa de celebrar esta Setmana Mundial s'efectua en concordança amb els principis establerts a la Convenció sobre la Protecció i la Promoció de les Diversitats de les Expressions Culturals, que es va firmar al París el 20 d'octubre de l'any 2005. Però, Míriam, per ara vull contar-te que el nostre poble també ha sigut d'alguna manera el protagonista d'algun tràmit literari per a escriptors que no són de la nostra província. N'hi ha un llibre que es diu Una Villarreal de novel·la, la trobem en Los Hijos de la Fe, que va ser escrit en l'any 1866, que el va escriure Enrique Pérez Escrits, i l'altra novel·la és El último adiós o Los dramas del hogar, que va ser escrit l'any 1902, de Luis del Val. I és que gràcies a la tasca de mediació digital de la Biblioteca Municipal de Vila-real, que plasma el seu projecte en tesors digitals, ha fet possible el descobriment d'una curiositat històrico-literària estrictament vinculada amb el nostre poble. Dues novel·les en què parteix l'argument transcorre en el poble imaginari anomenat Vila-real, ubicat en algun lloc del nord de València, prop d'Almenara, Borriana i Castelló. Vamos, que no n'hi ha que ser molt listo que se referir al nostre poble. Les dues novel·les, Los hijos de la fe, novel·la de costums, i El último adiós, Los dramas del hogar, són obres de dos autors valencians, molt populars en el seu temps. Dos mestres del fulletó decimonònic, Enrique Pérez Esgrits i Luis del Val. En els dos tomos de Los hijos de la fe, publicat l'any 1866 per l'editorial Miguel Guijarro, Enrique Pérez Escrits convida els seus lectors a eludir el misteri dels orígens de Leoncia, que era natural d'ací de Vila-real, que va ser la dona recent nascuda a Miguel del Reis, organista de Vila-real, que l'abandonara d'ell, no? I en el qual el texto... Tu vols col·laborar amb mi, Míriam, i me llegiràs lo que diu este llibre.
Vale, pues mira. Señor don Miguel de los Reyes, muy señor mío, una madre desgraciada confía a usted el fruto de un amor culpable. Sabe que en usted concurren tres cualidades dignas de mejor suerte, la honradez, la resignación y el amor hacia todo lo débil, todo lo desgraciado. Por eso elige a usted por depositario del querido trozo de sus entrañas. Algún día, tal vez no muy lejano, sabrá usted el nombre de la que ahora se ve precisada a ocultarlo. En el bolsillo adjunto encontrará el dinero suficiente para los gastos de un año y media moneda de oro para que la cuelgue del cuello de la pobrecita expósita. Si las circunstancias obligaran a su madre a guardar silencio todos los años, recibirá usted instrucciones y fondos. No está bautizada. Debe ponerle por nombre Leoncia y por apellido Villarreal, que es el pueblo de su nacimiento. Esto es todo cuanto desea de usted, señor don Miguel, una madre infeliz.
Pues es que el autor, Enrique Pérez Esgrits, va arribar a Madrid molt jove, després d'una infància difícil, segons s'explica en la novel·la de El frac azul, episodios de un joven flaco de l'any, que va ser escrita l'any 1864, la novel·la autobiogràfica que recrea l'ambient dels segles bohemis madrilenys de la segona meitat del segle XIX. Enrique va començar la seva carrera al periodisme i escrivint obres de teatre i sarsueles. Després de l'èxit del seu drama El cura de l'aldea, de l'any 1859, va decidir reescriure com a la novel·la, iniciant un prolífica carrera d'autor de novel·les per entregues i fulletons, molt populars a la segona meitat del segle XIX i a les primeres dècades del segle XX. Perdes Gris va malbaratar la seva fortuna i va acabar la seva vida arruïnat i malalt en un modest lloc de director d'asilo per a les huèrfanes. Míriam, l'altra novel·la a la que tractarem avui és el fulletó de més de 2.000 pàgines, collina, publicada a Barcelona per Juan Pérez y Cía, El último adiós, que trata d'un escrivient anomenat Vicente Serra Clara, que treballa així a l'Ajuntament de Vila-real, que se veu obligat a emigrar a Cuba per a buscar fortuna i el seu retorn triomfal al seu poble natal després de molts anys. Y entre las seues fulles mos diu:
desembarcaron en Barcelona e inmediatamente dirigiéndose por tierra a Valencia. Pero aún no estaba contento Serra Clara con verse en España, ni siquiera en Valencia. Deseaba trasladarse a Villarreal, al pintoresco pueblecito donde había abierto los ojos a la luz por ver a primera. Y a Villarreal, trasladándose sin pérdida de momento. En el pueblo fue un acontecimiento extraordinario el regreso del antiguo y modesto escribiente del ayuntamiento. Mucho más extraordinario aún porque volvía rico y convertido en un gran señor.
Bueno, eso es el cuento. Sí, repetim que és una novel·la, eh? Que se va escriure fa 120 anys, eh? I no d'això, però bueno, si algú té una vida paral·lela que ens ho conte, vamos, que estarem encantats de contar-la. I és que la biografia d'esta novel·la, Luis del Val, bé podria haver servit per a un dels seus fulletons. Nascut cego, va recobrar la vista als 3 anys, gràcies a una operació. Va interrompre els estudis universitaris als 17 anys per a contreure matrimoni i es va traslladar a Barcelona, on va començar a treballar com a col·laborador de l'escriptor Rafael del Castillo. L'èxit de la seva primera novel·la, Celos d'esposa, que va ser escrita l'any 1886, va marcar l'inici d'una prolífica carrera, amb més de 200 novel·les per entregues, vamos, que este home... nombroses contes publicats a revistes i algunes obres de teatre. Cap a l'any 1920, afligit d'arteriosclerosi, decidí retirar-se a València i no escriure més fulletons. Tot i això, després de la mort de la seva dona, encara escriuria 5 novel·les més, que els crítics consideren com les seues obres maestres, d'una gran qualitat literària. Titular d'una immensa fortuna, amo d'un palauet a Barcelona, propietari de cavalls i gossos, va malbaratar en viatges i aventures tant com a per a guanyar i fins i tot va arribar a dedicar-se a criar gossos de raça quan els seus ingressos literaris van deixar de ser suficients. Paradojas de la vida. Míriam. Ell era un gran amic de Vicente Blasco Ibáñez, pues resulta que passejant un dia sobre les ruïnes de la plaça de Blasco Ibáñez va tindre un infarto al cor, morint als 63 anys. O sigui, va morir jove. Avui en dia, la veritat que és una persona d'edat jove.
Sí.
Pues això, si la visió novel·lesca de Vila-real en aquestes dues obres té poc res a veure amb la realitat, no deixa de ser una curiositat literària digna de ser coneguda per als vila-realencs. Per això, la Biblioteca Municipal de Vila-real ha adquirit en unes llibreries antiquàries exemplars d'aquestes novel·les, de les quals queden molts escasses unitats a biblioteques i llibreries. Se conserven al fons local situat a la Biblioteca del carrer Solades. Míriam, si algú dels nostres oients està interessat en consultar aquestes obres, podran sol·licitar-los al taulell de la biblioteca.
O sigui, ja saben. Que,
si no desconeixia la gent que n'hi ha obres que parlen del nostre poble, pues, això, li facilitem els títols d'elles. I això, Míriam, reconeixereu que és rellevant la influència de la literatura en quasi tots els gèneres musicals. E innegable que tots els dos tipus d'art s'han complementat de manera excepcional, al punt que tenim obres insòlites creades a partir d'esta unió, com a, per exemple les òperes de La Traviata de Verdi, basada en la novel·la de La dama de les camèlies d'Alexandre Dumas, o la de Madame Butterfly, que la que havíem començat al principi, que Giacomo Puccini se va basar en el conte de Madame Butterfly de John Luther Long. Ara bé, en temps més recents tenim moltes exemples en què la literatura ha contribuït al desenvolupament de la música, a les lletres i conceptes d'algunes bandes i cançons en espanyol basades en llibres. Influències que van des de George Orwell, Lovecraft, Edgar Allan Poe, Lewis Carroll, Tolkien, Shakespeare, en grups com Led Zeppelin, Pink Floyd o Radiohead. En espanyol són moltes les que canten, de vegades sense ser conscients que renden homenatge als escriptors que van ser capaços de crear històries que ens transporten a altres mons, ja siga llegint-les o cantant-les. Quins artistes de parla hispana s'han fitxat en la literatura universal com a inspiració per a aquestes cançons? Pues anem a començar la nostra playlist d'avui de cançons basades en obres literàries en espanyol. I per a començar anem a escoltar Las batallas de Café Tacvac.
Que un amor profundo no pueda romper.
La primera en la llista no podia ser una altra que esta cançó, que té una de les referències més clares a la literatura i és el millor exemple nacional. Las batallas pertany al disc debut de la banda mexicana inspirada en la novel·la de José Emilio Pacheco. Las batallas al desierto és la cançó de Café Tacvac que se centra en l'extracte de la novel·la en què el Carles, el protagonista, s'escapa de l'escola per a declarar-li el seu amor a Mariana, la mare del seu amic. Seguint en la nostra trama literària, anem a per Las venas abiertas de América Latina, de los fabulosos Cadillac.
We'll be right back.
pot ser la banda que més reflectís la importància dels textos de l'escriptor uruguaià Eduardo Galeano. En la seva música han estat Los Fabulosos Cadillac, que en l'any 1995 van gravar una cançó amb el nom del llibre més emblemàtic de l'autor, Las Venas Abiertas de l'Amèrica Latina. El mateix nom de l'àlbum, Rei Azúcar, ve d'este text, amb una lletra basada en el missatge cultural e ideològic de l'obra. L'agrupació fa referència al mateix que en aquell text que explica la història d'esta part del continent, fent especial èmfasi en la mirada dels excluïts i els perdedors que en els temps de la colònia. L'extracció de la riquesa d'Amèrica i el comerç sempre beneficiós per als països més rics. I ara anem a per una colombiana universal com és Shakira i en la seva cançó Hay Amores.
Ay, mi bien, que no haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar. Quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti.
Escoltar a Shakira fora dels seus hits i cançons marxoses, eh? És una gran sorpresa pels oients, perquè és una cançó que sincerament no havia escoltat mai i la veritat que és xulíssima, eh? És per a reflexionar i tal vegada tinc algo que veure que esta cançó va ser escrita e interpretada per la cantant colombiana Shakira per conformar la banda sonora de la pel·lícula El amor en tiempos de cólera, basada en la novel·la de l'homònima de l'escriptor colombià Gabriel García Márquez, la qual està inspirada en la passió que té Florentino Ariza per Fermina Daza.
Ay, mi piel, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir.
Ja veuràs, Miriam, que estos cascos no sé què tenen i jo sempre invito a la gent que vinga perquè, vamos, l'escoltes en casa i no te sona igual casi, no sé per què serà, però bueno.
També te dic, Shakira te canta lo que siga i te sona Gloria,
sí,
eh?
Sí, sí, és veritat, eh? I ara, seguint, anem a cantar Molinos del Viento per el grup espanyol Mago de Oz. I és que els madrilenys Mago de Oz són donats als discos conceptuals, com per exemple Jesús de Chamberí, de l'any 1996, o La llegenda de la Mancha, que va ser editat en l'any 98. En este últim, reimaginen la vida del Quijote de Miguel de Cervantes cançó a cançó, entre les quals una de les seus majors èxits ha estat Molinos de Viento, que és esta cançó en concret.
Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no y no saber rectificar, si puedes definir...
I ara anem a una de les cançons que segurament a molta gent li sonarà a la seva joventut perquè va ser un gran èxit així a Espanya, com és Hombre Lobo de la Unión. És que l'Hombre Lobo en París és una cançó de l'any 84 del primer disc de La Unió i està basat en un conte curt que es va escriure l'any 47 per Boris Vian, un escriptor, músic i dramaturg francès. El conte mos ve a dir que el Lobo Hombre és un relat en la que el jove és vegetariano i molt culte. Vamos, ve a ser en resumides cuentes d'això. Y seguint en cuentos, pues anem a Alicia, expulsada del País de las Maravillas, que mos la canta Enrique Bunbury.
Alicia sortilegio de Baria en el fondo del espejo. Alicia ni supone ni piensa con la luna por cerebro. En su pensamiento tirando del hilo de su enredo, Alicia en el laberinto sin minotauro me llama deseo. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando...
Pues es que estos textos complejos de Enrique Bunbury desborden literatura, amb, per exemple, adaptacions de textos com Rubén Darío, que l'amor no admite cordes reflexiones, o referències a William Blake en El camí de l'excés, de Héroes del silencio. Les aventures d'Alicia al País de les Meravelles de Lewis Carroll van inspirar una de les seues primeres composicions com a solista. Esta altra és Alicia, és incluïda en el seu disc Radical Sonora, que va ser publicat a l'any 97. I ara, perdona, Txelo, però és que està llegint el text i no he pogut evitar-me voler avançar ja a la següent cançó. I és que és la de Burbujas de Amor, de Juan Luis Guerra, que per a mi tal vegada sigui una de les meves cançons favorites.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pez.
quiera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti.
I és que Juan Luis Guerra és un dels músics centroamericans amb més trajectòria musical. La seva música ha estat influenciada des de molts punts, per altres arts, com ara la literatura. En l'any 95, Guerra es va trobar amb un llibre que, sense voler-lo, marcaria una de les cançons més populars de la seva carrera musical. Burbujas de amor ha recorregut tot el planeta, passant a ballar a llatins, europeus i asiàtics. Molts han donat significat amb doble sentit a la seva lletra. Altres no entenen de què parla amb els seus peixos i les seues flors. La veritat és que Juan Luis Guerra assegura que va ser Rayuela, especialment en el capítol 8 del llibre de l'argentí Julio Cortázar, el que va inspirar els versos de la seva popular cançó.
En tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura, mojado en ti.
I ara, tornant al continent americà, escoltarem la cançó de Rosario Tijeras, de Juanes. La cançó de Rosario Tijeras pertany al disc del cantant colombià Juanes, qui va assegurar que després de llegir el llibre del mateix nom va obtenir inspiració per escriure-la. Esta ha estat inclosa en el tercer disc Mi Sangre, llançat al mercat de l'any 2004. La cançó retrata la vida d'una sicària, Rosario Tijeras, un personatge literari creat per l'escriptor colombià Jorge Franco en la seva novel·la del mateix nom, el qual ha estat el segon llibre més venut de la literatura colombiana, ja que el primer és 100 anys de soledat del Gabriel García Márquez. La fama de la novel·la de Jorge Franco ha estat tan gran que fins i tot s'ha endut al cinema, i esta cinta ha estat incluïda en la cançó del colombià Juanes.
Era Rosario Tijera. La de pistola, espejito y labial en su cartera, siempre llena de vicio. Sexo, balas, placer y dolor. La de las mil y una vidas. Pam, pam, pam. Rosario, nunca amó ni la amaron. Y en sus ojos siempre el dolor existió. Todo fue porque en su niñez mal para vivir.
I ja, Miriam, pues per acabar vull contar-te la cançó d'Ivan Ferreiro, que se diu Fahrenheit 451, que és un llibre que es va escriure. I és que la lletra d'esta cançó és molt cruga, d'expressió amarga. Se podria dir que Fahrenheit 451 és el llibre més desgarrador per a qualsevol amant dels llibres. I és que esta distòpia se viu la tragèdia més terrible relacionada als llibres que mai havia vist en la realitat, cremant-los a 230 graus Celsius, en la que molts llibres són cremats per ordre del govern perquè la gent havia començat a llegir i, per tant, es començar a despertar i a conèixer la veritat. Este acte que els amos del món ho veuen com una amenaça letal, per això són ben acertades les frases plenes d'odio d'Ivan Ferreiro, el cantant d'esta cançó, que exclama en estes cançons la frase de «Cerdos ignorante, sois unos hijos de puta», que anava a pensar, que anava a dir jo per la ràdio, referint-se a estos viles personatges que posseïssen el control global, que premien els seus interessos i que estarien disposats a controlar tot el que puguen, com per exemple les opinions, els mitjans de comunicació, vamos, tot el que coneixem avui en dia, la televisió, les ràdios, les redes socials. Per això, Miriam, és molt important llegir i ser-ho conscient de que quan més llisca, més fàcil de que no t'enganyen.
Ui, i tant.
Eh? Menys redes socials, que està bé com a complement, però sempre n'hi ha que estar...
Se pot llegir, saps?
Se pot llegir, però n'hi ha que saber llegir de tot. I esta cançó és per obrir-nos els ulls a tots, i aunque gaste paraules com la que no vaig a repetir, és la pura realitat. I així anem, mos despedim avui, i espero que la gent disfrute i que li faci reflexionar per lo menos esta cançó, i que la literatura d'alguna manera mos faci obrir més els ulls a la, al món.
Un plaer tindre't així.
Pues hasta la próxima.
Cavant-me a la cara, però ara para ellos ya no está tan bien. También podríamos decir que es una pena. Esto se aclara, que si no te gustó esta letra, tenemos guerra declarada.
Olvídate de los mosquitos, en Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos, con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
La Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteri.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteri.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? ¡Eh! Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Miren, i aconseguir el Bolloguer jove és quasi una missió impossible. Trobar la vivienda adequada a la ciutat desitjada i que complisca els requisits per a poder sol·licitar el bo jove de lloguer pot resultar complicat, no, quasi impossible. Les condicions que estableix el govern espanyol en la nova convocatòria són tindre entre 18 i 35 anys, que el lloguer no superi els 600 euros i tindrà una renda màxima de 21.600 euros. Però els preus continuen disparats i pràcticament no hi ha oferta. Perquè, miren, així la província de Castelló som els més beneficiats. Perquè, si anem a la ciutat de València, només hi ha dos habitatges que no superen els 600 euros. A la ciutat d'Alacant, 4. A Castelló estem un poc millor, però només n'hi ha 16 pisos per menys d'aquest import. I ara bé, quan es podrà sol·licitar? Perquè el govern espanyol haurà de convocar a la conferència sectorial per a ratificar aquest repartiment i una vegada aprovat i omplit els tràmits administratius, l'executiu remetrà les resolucions amb les quanties respectives a les comunitats autònomes perquè accepten i puguen fer-se la transferència per a les respectives convocatòries. Per al que tinga ganes i per al que s'atrevisca i per al que tinga fe i pel que no la perd, les bases i la convocatòria es publicarà en la web específic de la Conselleria d'Habitatge.
I recordem que avui a les 11 ha tingut lloc la roda de premsa per a presentar les jornades gastronòmiques en la Casa dels Mundina. Recordem que el pròxim 21 d'octubre, en el Teatre La Tagoba, d'ací de Villarreal, es convertirà en l'epicentre de l'alta cuina amb les esperades 15 jornades gastronòmiques d'Olla de la Plana. Baix el lema Cuina en Viu, l'esdeveniment reunirà talent culinari nacional i oferirà un espectacle gastronòmic per als assistents. També contarem amb la presència de Pepe Rodríguez, el jutge del famós programa televisiu Masterchef. Els assistents podran gaudir de demostracions culinàries en directe on els xefs, alguns d'ells que estan guardonats amb estrelles Michelin, reinterpretaran la tradicional Olla de la Plana, un dels plats més emblemàtics de la regió, al costat d'altres creacions un poc més exclusives. Les places per a l'esdeveniment organitzat per l'Associació d'Hostaleria i Oci de Villarreal estan disponibles i és imprescindible reservar amb antelació per assegurar-se un lloc en aquest espectacle gastronòmic. Es pot fer enviant un correu electrònic a axiobi@axiobi.com indicant el nostre nom, cognoms i el nombre d'assistents, ja que les places són limitades.
I Generalitat i Bioparc signen un conveni per reforçar la col·laboració en la conservació de la fauna autòctona. Vicente Martínez Mus destaca aquesta importància del treball conjunt per a reproduir espècies com el gallipato o el galàpago europeu. Escoltem al conseller de Medi Ambient.
Hoy hemos venido al Bioparc y hemos venido a firmar un convenio de colaboración con una fundación que ha convertido esta instalación en algo icónico en Valencia, en un símbolo de la ciudad. Estamos muy orgullosos del Bioparc, en el que José ha trabajado desde su fundación, que creó esta instalación y que ya es un orgullo para todos los valencianos.
I recordem que avui es durà a terme la inauguració d'aquest nou lloc en el cementeri municipal en honor a tots els nascuts en silenci, que, com sabem, s'hauria inaugurat el passat dimarts, que era el dia de la mort perinatal, gestacional i neonatal, però per motius climatològics pues, va haver-se posposat. Tindrà lloc avui, dijous 17 d'octubre, a les 5:30 en el cementeri municipal.
Call me, I'll call.
i troben el cos d'un home surant a la platja de l'Arenal de Borriana. Ha sigut el Consorci Provincial de Bombers de Castelló i efectius de salvament marítim qui s'ha mobilitzat fins al lloc dels fets arran d'una alerta de rescat d'una possible persona surant a la mar. La unitat de rescat aquàtic ha recuperat el cos, que ha sigut traslladat de manera provisional al Club Nàutic de Borriana fins a l'arribada de la policia judicial per a fer l'alçament del cadàver, segons s'ha informat fonts del Consorci.
I saben vostès que ara es pot practicar senderisme de la mà del Servei Municipal d'Esports i el Centre Excursionista. Este diumenge, 20 d'octubre, tenen vostès l'oportunitat de fer una ruta d'uns aproximadament 9 quilòmetres, que són unes 5 hores, des de Pina fins a Vilanova de Viver, i durant la ruta pues, trobarem punts d'interès com Alto o l'Ermita de Santa Bàrbara. Per apuntar-vos, ha de ser a les oficines de la piscina coberta, en el carrer Joan Martorell 34, com sabem, de 8 i quart a 8 de la vespre, o en les oficines del Centre de Tecnificació Esportiva al Camí Betxí Travessia, de 8 i quart a 12 i mitja, o de 3 i mitja a 8 de la vespre.
I Agricultura retira 200.000 envasos amb productes fitosanitaris cancel·lats sense cost per als llauradors. El conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha dit que el pressupost de la conselleria per aquest any ha estat en 130.000 euros i l'any 2025 s'incrementarà a més de 200.000 euros. Escoltem al conseller Miguel Barrachina.
Más de 200.000 envases con productos fitosanitarios ya cancelados hemos retirado gratuitamente de las 101 cooperativas que nos han ayudado a hacer esta campaña pionera que nos permite de forma simplificada, sin que los agricultores rellenen ningún documento, de forma anónima y totalmente gratuita para ellos, para que ese producto agrícola de primer nivel mundial que producen no tenga ninguna consecuencia ambiental negativa. Por eso, hemos dedicado 130.000 euros a una campaña que va a tener su réplica el próximo año, donde aspiramos a que con más de 200.000 euros todos los agricultores de la Comunidad Valenciana sepan que pueden llevar a su cooperativa los productos fitosanitarios ya cancelados y gratuitamente los retiraremos.
I Marta Barrachina reforça l'envelliment actiu a la província i invertirà més de 1,2 milions d'euros en el SPAPA en el 2025 per a sumar més unitats i més hores del servei. Escoltem a la presidenta de la Diputació.
La Diputació de Castellón queremos reforzar el envejecimiento activo en la provincia y por ello vamos a invertir más de 1,2 millones de euros en los servicios de promoción de autonomía personal para el 2025. Es un incremento del 61,75% del presupuesto para el próximo ejercicio. Son 481.000 euros más para seguir mejorando el servicio y la autonomía personal de nuestros mayores en los municipios de menos de 10.000 habitantes. Por un lado, sumaremos más unidades hasta alcanzar las 102 y por otro, sumaremos más horas de servicio, que es lo que nos pedían, pasando de 10 a 15 horas semanales. Invertimos en unas ayudas que consideramos de vital importancia, ya que gracias a ellas nuestros mayores tienen un espacio de convivencia donde se les ofrece una atención directa e individualizada con el fin de mejorar su nivel de autonomía personal. Están más cuidados y más acompañados.
i a Castelló dos menors disparen des d'un patinet amb una imitació del fusell d'assalt AK-47. Els fets van succeir a les 2 de la matinada, segons ens avança fons de l'Ajuntament de Castelló, i la policia local va rebre els avisos dels veïns que uns joves estaven disparant balins de plàstic des d'un patinet. Hi havia diverses persones ferides de caràcter lleu. A continuació, els agents de la policia local van aconseguir identificar els menors implicats a la plaça Isabel la Catòlica i, com no els va poder detindre per ser menors, van avisar als seus tutors legals.
I Rovira qualifica d'èxit la gratuïtat educativa dels 0 als 3 anys. Se dispara la demanda en les escoles infantils en la Comunitat Valenciana. El conseller d'Educació, José Antonio Rovira, ha considerat que ha sigut d'èxit esta gratuïtat educativa per a esta etapa dels 0 als 3 anys, ja que en total 114 alumnes en Segorbe i 313 en Borriana s'han beneficiat d'aquesta mesura, que ha estat ben rebuda per les famílies i en algunes escoles s'està informant ja de llistes d'espera. L'alcalde de Borriana ha destacat que més de 300 famílies s'estalviaran més d'un milió d'euros aquest curs, la qual cosa ajudarà a reactivar l'economia local. La Generalitat ha invertit 163 milions d'euros en aquesta iniciativa i 75,5 milions més en el curs anterior. A més, el conseller ha visitat les obres del IES Jaume I en Borriana i assegura que executarà el projecte en el menor termini possible per a resoldre la situació del centre.
La visita, petició de l'alcalde, hemos venido a ver esta escuela que cumple este año 50 años ya. Y la verdad es que, bueno, nos ha comentado la directora pues que está teniendo una gran demanda, tiene lista de espera la medida que ha puesto el gobierno de Carlos Mazón, el gobierno del cambio, de implantar la gratuidad total del 0 a 3 años. La verdad es que está siendo un éxito por la demanda de las familias. Aquí creo que en Burriana hay lista de espera, me cuentan. A ver si se monta alguna otra escuela infantil para cubrir esa demanda y sobre todo porque también es una medida de fomento de la natalidad.
I els dos responsables de les plantilles docents d'educació dimiteixen després del revés del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. En este cas és la directora general de personal docent, Sonia Sánchez Sancho, i el subdirector de personal docent, José Pascual Hernández. Han renunciat als seus càrrecs, segons ha confirmat fonts de Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació. La marxa dels dos responsables ocorre just després de la resolució d'aquest Tribunal Superior de la Justícia de la Comunitat Valenciana, que paralitza definitivament els canvis que planteja el Consell del Partit Popular en les plantilles del professorat valencià. La conselleria desvincula de la sentència la cessació de la directora general i del subdirector i assegura que volien deixar els càrrecs antes de l'estiu. Recordem que els acords signats amb l'anterior govern del Botànic suposaven un augment de les plantilles docents dels centres de 5.200 professors que havien d'implementar-se en 2 anys, de manera que el 70% del professorat estaria cobert en el curs 2023 i 2024 i el 30% restant en el següent, per l'actual Consell de Carlos Mazón. Els va recórrer en considerar que no s'havia ponderat prou els interessos públics i de tercers implicats. Argumentaven el recurs als tribunals que no s'havia ponderat prou els interessos públics i de tercers implicats en l'adopció de la mesura. Però, finalment, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana el va desestimar.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Ja està ací la Fira d'Onda 2024. Del 18 al 27 d'octubre, torna a la festa als carrers d'Onda. Vine a gaudir dels emocionants encierros amb bous de les millors ganaderies.
Monteviejo, Torreestrella, Herederos de Salvador García Cebada i Laguna Janda. No et perdes els concerts en directe d'Anna Mena, Coque Maya o La Fumiga i espectacles únics com circ, teatre i monòlegs per a tota la família. Amb la millor gastronomia i activitats per a grans i menuts, la fira es viu al carrer. Consulta tota la programació en fira.onda.es, Ajuntament d'Onda.
El 8 de novembre vine a celebrar amb Fundació Caixa Rural Vila-real el 40 aniversari del nostre piano. Gaudirem d'un repertori de reconeguts compositors com Rafael Beltrán, Pascual Cándido, Enrique Jimeno, José Goterris, Francisco Tàrrega i José García. Si t'agrada la música, no pots faltar. El 8 de novembre a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural. Entrada gratuïta.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando! ¡Wow! ¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío XII, 55 Villarreal. Te esperamos.
Bé, Míriam, ha arribat al final del dia d'avui, d'este dijous 17 d'octubre.
Un dia més, un plaer, no?, estar en tota aquesta gent que ens escolta dia tras dia.
Bé, doncs pues, això els diem, que és tot un plaer i volem que demà ho torni a ser. Per tant, demà a les 12, ja saben, sintonitzen-nos i nosaltres estarem així per a fer-los una estoneta de companyia.
Fins demà. Prohibimos del